Ràdio Estel.
Ja són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 23 de gener de 2012. Croàcia ha votat majoritàriament sí en referèndum a l'adhesió a la Unió Europea, que passarà a tenir 28 països membres a partir de l'1 de juliol de l'any vinent. Els croats van donar suport a la incorporació, concretament amb un 66% dels vots a favor en la consulta celebrada ahir, com dèiem. La participació, però, ha estat feble, un 44%. Una cara, doncs, i una creu en un moment molt complicat a nivell polític, econòmic i d'esperit de reconciliació per a l'Europa Unida, i ara els 27 hauran de ratificar aquesta adhesió perquè Croàcia pugui ser membre de ple dret de la Unió. 20 anys llargs després de la Primera Guerra Secessionista de Croàcia amb l'antiga Iugoslàvia, els difícils equilibris en aquella zona dins d'una Europa, com dèiem, unida i reconciliada, donen un signe d'esperança en aquests moments on, per exemple, l'euro i l'economia estan tocant fons. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Ramon Castelló a la redacció, al David García a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars en aquesta festa de Sant Ildefons els principals fets informatius de les últimes hores. El detingut per la mort de la seva dona a Santa Coloma de Queralt es va suïcidar ahir quan era custodiat pels Mossos. El sospitós havia tornat emmanillat al seu domicili de Sabadell per un escorcoll quan es va desfer de la subjecció policial i va saltar al buit pel forat de l'escala. La policia catalana considera correcta l'actuació dels seus homes.
6 persones han mort en 4 accidents de trànsit aquest cap de setmana. 5 de les víctimes van perdre la vida ahir a Cardona, Sant Feliu de Guíxols i Pinell de Solsonès. La 6a víctima havia mort dissabte a primera hora del matí a Vilanova de la Barca.
El capità del Costa Concòrdia acusa Costa Cruceros d'ordenar la salutació per publicitar-se. Francesco Schettino acaba de declarar davant dels fiscals que investiguen els fets, que aquesta era una maniobra habitual i planificada. La naviliera ho desmenteix en el que és un capítol més dels despropòsits que envolten el naufragi.
Empat tècnic entre Chacón i Rubalcaba. La candidatura de Carme Chacón a la secretaria general del PSOE considera que ha superat el seu rival, Alfredo Pérez Rubalcaba, en almenys 10 províncies fins al moment. D'altra banda, el seu candidat, Alfredo Pérez Rubalcaba, avantatja la seva contrincant, segons fonts de la seva candidatura, en 6 comunitats autònomes.
I en esports, el Barça va golejar ahir el Màlaga per 1-4 amb un hat-trick de Messi. El Madrid, però, manté els 5 punts d'avantatge sobre els blaugrana al capdavant de la Lliga en superar l'Atlètic de Bilbao per 4-1. Serà l'1 de juliol de l'any vinent, el 2013, quan Croàcia es convertirà en el 28è estat de la Unió Europea. Els seus ciutadans han aprovat això en referèndum ahir amb un 66% de sufragis a favor.
La consulta tenia un resultat previsible, ja que la majoria de partits hi eren favorables, excepte l'extrema dreta i també l'esquerra. Tot i això, la participació ha estat feble, només del 44%. Tot i les crides de la classe política a votar a favor del sí, el desencadenant per les llargues negociacions amb Brussel·les i la crisi de l'euro, refredat molt l'entusiasme inicial dels croats per entrar al Club dels 27. L'adhesió està prevista per l'1 de juliol de l'any 2013. El sí dels croats en referèndum a formar part de la Unió Europea culmina 7 anys de negociacions per a l'adhesió. Ara comença el procés perquè els 27 en ratifiquin l'accés.
A Brussel·les, en un comunicat conjunt, el president de la Unió i el de la, Comissió, Herman Van Rompuy i José Manuel Durão Barroso, ho han qualificat de bona notícia i han pronosticat una etapa de noves oportunitats que ajudarà a Croàcia a consolidar l'estabilitat i la prosperitat.
Les coses han canviat molt des de l'any 2003 amb una Europa encara puixant i l'euro més fort que el dòlar. Llavors, més del 80% dels croats es declarava a favor de la integració. L'atur, que castiga més del 17% de la població, els criteris d'ajustos imposats per Brussel·les i també les negres perspectives econòmiques a Europa han impregnat Croàcia de pragmatisme i de resignació. Tot i el desencadenant, els defensors del sí diuen que entrar a la Unió Europea és és l'única opció per a una economia croata en dificultats i un atur que s'acosta al 18%. Per això la classe dirigent s'ha afanyat a intentar reviscolar l'antic europeisme dels croats.
Canviem de qüestió. El veí de Sabadell, detingut dissabte en relació amb un assassinat de la seva parella sentimental a Santa Coloma de Gramenet, un nou episodi de violència masclista, va morir ahir a la tarda en llançar-se pel forat de l'escala al seu domicili.
Els Mossos d'Esquadra i els serveis judicials havien conduït l'home fins a la casa de la seva família per fer-hi un escorcoll. En acabar, l'individu que anava emmanillat ha empentat els agents que el custodiaven i s'ha llançat des d'un tercer pis. El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell, ha explicat que el detingut s'ha desfet a la subjecció policial quan baixaven l'escala per abandonar l'immoble i que s'ha precipitat al celobert sense que els agents poguessin evitar-ho. El sospitós de la mort de la seva dona, Joan Tepe, de 40 anys, ha mort al voltant de les 4 de la tarda a conseqüència de les ferides causades per aquesta caiguda. Els fets, recordem, van passar mentre a Santa Coloma de Queralt un miler de persones es concentraven per rebutjar l'assassinat de la dona de 33 anys.
I ara resumim altres notícies en format més breu. El cap de setmana es tanca amb la notícia de 6 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 5 d'elles van perdre la vida ahir en accidents a Cardona, Sant Feliu de Guíxols i Pinell de Solsonès.
La sisena víctima va morir el dissabte a primera hora del matí a Vilanova de la Barca. 5 persones més han resultat ferides greus en els sinistres, entre elles un nen de només 3 anys. Aquest és el pitjor cap de setmana a les carreteres dels últims 10 mesos.
El fundador i president de la multinacional de cosmètica Natura Vise, Ricardo Fisas, va morir dissabte a Barcelona als 83 anys.
Des del 1979, any de la seva fundació, Natura Vise ha estat al capdavant en innovació i desenvolupament de cosmètics facials i també corporals i ha creat una marca de productes de gamma alta i de luxe que esdevé pionera en tractaments estètics per la cura de la pell. Durant els primers anys, una època de gran depressió a l'Espanya, l'empresa va desenvolupar en bona part de la seva línia de productes i després es van implantant arreu de l'Estat.
Hem sabut que el càncer de còlon és el tumor més freqüent a Catalunya si se sumen els casos que afecten homes i dones.
Cada any se'n detecten 4.000 casos i la supervivència se situa entre el 60 i el 70%. Un equip de metges i investigadors de l'Hospital del Mar ha descobert ara una mutació genètica que provoca resistència a un dels fàrmacs més utilitzats en el càncer colorectal. Creuen que el descobriment agafarà un gran ressò per les implicacions que pot tenir en altres càncers en què se sospita que també es dona aquesta mutació.
Els conductors que circulin aquesta setmana per les carreteres AP7, AP2 i B23 en el tram entre Martorell, Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona hauran d'estar pendents de panells lluminosos per saber a quina velocitat màxima poden anar.
El Servei Català de Trànsit provarà en aquestes vies el sistema de velocitat variable que ja utilitzen altres accessos a Barcelona abans de posar-lo en funcionament.
I més de 3.000 famílies catalanes estan en llista d'espera per adoptar infants a l'estranger i 900 esperen adoptar-ne a Catalunya.
Aquest procés, el de l'adopció interna, està tancat des de l'estiu perquè, de moment, no es poden atendre noves sol·licituds. I és que la demanda per adoptar a Catalunya ha crescut alhora que ha caigut lleugerament la internacional, un 30% en els últims 4 anys.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns al matí. La candidatura de Carme Chacón a la Secretaria General dels Socialistes Espanyols considera que ha superat el seu rival Alfredo Pérez Rubalcaba en suport dels delegats del proper Congrés, almenys en 10 províncies fins ara.
El candidat Alfredo Pérez Rubalcaba avantatja la seva contrincant, segons fonts de la seva candidatura, en 6 comunitats autònomes, que són Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Aragó, Balears i també el País Basc, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Tots dos es van veure com a guanyadors. El PSOE tria aquest cap de setmana els 956 delegats en una sèrie de congressos extraordinaris que decidiran si la secretaria general del PSOE és bé per a Carme Chacón o per Rubalcaba en el pròxim Congrés Federal del Partit el proper mes de febrer.
Serà durant la primera quinzena del mes vinent quan s'elegirà en el Congrés el nou secretari general. I aquesta setmana se sabrà el veredicte del judici contra l'expresident valencià Francisco Camps pels regals de la trama Gürtel.
Des del 12 de desembre se celebra al Tribunal Superior de Justícia Valencià el judici a Francisco Camps per un delicte de suborn passiu impropi. Ha passat més d'un mes i moltes coses. Entre altres, s'ha visualitzat la pèrdua del pes del Partit Popular Valencià en el cercle de Rajoy. El president no ha posat cap ministre valencià en el nou executiu, tots i els vots que els populars obtenen des de fa temps en aquesta comunitat autònoma. La vista amb el Tribunal Popular també ha marcat un abans i un després en els suports a l'expresident.
A En plana internacional, la Lliga Àrab ha demanat a Bashar al-Assad que abandoni el poder a Síria i que obri un procés de negociació amb l'oposició per formar un govern d'unitat nacional d'aquí a 2 mesos.
Aquesta és la principal conclusió d'una reunió dels ministres d'Afers Estrangers de l'organisme reunits ahir al Caire. Síria ja rebutja la proposta, que veu com una ingerència i una violació de la seva sobirania. Ahir els militars van tornar a obrir foc contra els manifestants, malgrat que el règim ja s'havia compromès a deixar de fer servir la violència i a retirar les tropes del carrer.
Més novetats en relació amb el naufragi del creuer Costa Concòrdia ara fa 10 dies. La darrera s'emmarca en el creuament d'acusacions entre la companyia Costa Cruceros i el capità del vaixell, Francesco Schettino.
Aquest últim, segons l'agència de notícies Reuters, ha assegurat als fiscals que investiguen el cas que els operadors de Costa Concòrdia li van donar instruccions per fer la maniobra coneguda per salutació molt a prop de la costa. La naviliera, en canvi, desmenteix el capità i assegura que no estaven al corrent d'aquestes maniobres. Schettino està en situació d'arrest domiciliari per un homicidi múltiple i abandonar el vaixell també abans de l'evacuació de les més de 4.200 persones que anaven a bord del creuer. Per cert, que cada vegada són més els indicis que apunten que és possible que hi hagi més víctimes en l'accident, ja que molts passatgers no estaven registrats. De fet, ahir es va trobar el cos d'una dona sense bitllet. Amb ella ja són 13 les víctimes per l'accident, mentre que el nombre de desapareguts és una incògnita, tot i que tot apunta que haurien de ser 19.
Les primàries del Partit Republicà dels Estats Units, que transcorrien plàcidament a favor de Mitt Romney, han fet aquest cap de setmana un gir radical a Carolina del Sud.
I és que els vots en aquest estat han donat una victòria incontestable al principal rival de Romney, l'expresident del Congrés, Newt Gingrich. L'ideòleg de la revolució conservadora dels anys 90 s'ha imposat clarament el fins ara favorit en una votació clau que en les últimes dècades ha determinat el nom del candidat republicà a la Casa Blanca. Tot està més obert, doncs, que mai entre les files conservadores per designar el futur rival de Barack Obama.
Grècia i la banca no aconsegueixen arribar a cap acord per presentar-lo davant de l'Eurogrup.
La delicada situació financera de Grècia continua en un perillós estat d'incertesa a poques hores que els ministres de Finances de la zona euro celebrin el primer Eurogrup del 2012, que donarà la benvinguda a Luis de Guindos com a nou representant per part d'Espanya. En aquestes trobades, amb dues parts han intentat tancar definitivament el text que va sorgir de la cimera de caps d'estat i de govern del passat 26 d'octubre, quan es va redefinir el segon rescat de Grècia i es va elevar fins al 50% la xifra de marge que aquests inversors hauran d'assumir amb l'objectiu de reduir en 100.000 milions d'euros el seu nivell d'endeutament.
I el fundador del web per compartir arxius Megaupload, Kim Schmidt, s'ha declarat innocent dels càrrecs de pirateria i blanqueig de diners que se li imputen.
Schmidt, detingut, recordem, aquest dijous per l'FBI, juntament amb 3 col·laboradors més, ha declarat aquest dilluns de matinada, avui de matinada, davant d'un tribunal neozelandès. El fundador de Megaupload s'ha queixat en la vista que les autoritats estan intentant crear una imatge molt negativa de la seva persona, mentre que el seu advocat ha afegit en la seva defensa que el negoci de Megaupload s'ha mal interpretat. Diu que es dedica a l'intercanvi d'arxius i no a copiar o reproduir continguts protegits. El jutge encara no ha decidit si deixarà l'acusat en llibertat sota fiança, com demana la defensa. Per tant, Schmidt continuarà detingut en presó preventiva fins que el magistrat no s'hi pronuncia, cosa que podria passar el proper dimecres.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I completem el nostre resum de cada dia. El papa Benet XVI va animar i els catòlics a ser humils i a unir-se en el compromís de pregar per la unitat de tots els creients en Jesucrist. Durant la pregària de l'Àngelus i coincidint amb el moment central de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, el Sant Pare va explicar que la unitat visible de tots els cristians és sempre una obra que arriba des de dalt, des de Déu, una obra que demana, com dèiem, la humilitat de reconèixer la feblesa de tots i també acollir el mateix do de la unitat. D'altra banda, el pontífex va desitjar als països de l'Orient un nou any, ja que ells comencen el període ara ple de pau i de justícia, mentre continuen tenint repercussions les aprovacions que el papa ha donat al camí neocatecumenal per a les seves celebracions. El papa va rebre divendres 7.000 membres d'aquest carisma fundat per Kiko Arguello l'any 1964 i que té 1.500.000 de membres a tot el món. Els va animar, això sí, a seguir oferint la seva original contribució al servei de la fe i sense oblidar la pastoral ordinària i les parròquies.
I la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants ha convocat per demà 7:45 del vespre al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, un acte per presentar el seu posicionament i denunciar la realitat que es viu als centres d'internament d'estrangers de l'Estat espanyol. Entre altres persones, l'acte comptarà amb la participació de Cristina Manzanedo, que és la coordinadora de l'informe Mirada tras las rejas de l'ONG Pueblos Unidos sobre el CIE de Luche, a Madrid. Alguns dels punts destacats que revela l'informe és que de 248 persones que s'han visitat s'han detectat 173 situacions d'especial vulnerabilitat, volíem dir, en un 60% dels casos. El temps d'internament supera els 40 dies i s'han documentat 14 casos d'agressions físiques i altres males pràctiques, com ara problemes d'higiene i també d'alimentació, un tracte vexatori i racista i restriccions a la comunicació. L'informe també recull 12 testimonis colpidors de persones que han estat o estan en internes al centre. L'acte recollirà també l'experiència de Cristina Fernández, que és membre de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.
Quart de nou, principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, a la caça de l'indecís, en referència a la recta final en la pugna entre Carme Chacón i Alfredo Pérez Rubalcaba per liderar el PSOE. La Vanguardia, Rubalcaba i Chacón arribaran al Congrés quasi empatats. El Punt avui, en una altra línia de temes, pals a les rodes a la línia de Catalunya al País Valencià del tren d'alta velocitat. I el diari Ara, titular principal, Catalunya ja envia més treballadors a fora que els que rep.
Continuem amb més portades. El País titula Rubalcaba agafa un lleuger avantatge en la cursa per liderar el PSOE. El Mundo titula El govern limitarà els sous en els bancs que tinguin ajuts. ABC, el talent blanc goleja amb una foto de Cristiano Ronaldo i, d'altra banda, el govern prepara una llei d'incentius per a emprenedors. Diario Público, en referència al 38è Congrés del PSOE, un centenar de delegats no alineats decidiran el líder i, finalment, La Razón, el govern obligarà els alts càrrecs a publicar els seus sous.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Esports, espai per a l'anàlisi, l'opinió i l'actualitat amb Ramon Castelló, com sempre els dilluns i els divendres. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Madrid i Barça no noten esportivament el desgast de la Copa i ahir van guanyar els seus partits de Lliga, els blaugranes a Màlaga per 1-4 i els blancs a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao per 4-1, amb un ambient, això sí, enrarit al Bernabéu encara per la derrota contra el Barça de dimecres passat i alguns xiulets contra Mourinho.
El Barça va fer un partit molt bo fora de casa, fet poc habitual aquesta temporada, i va sumar els 3 punts contra el Màlaga sense massa dificultats. 5è hat-trick de la temporada per Leo Messi, que va demostrar tornar a estar en plena forma, i pel Barça també va marcar un dels homes més destacats d'aquesta temporada, Alexis, mentre que Rondón va fer el gol de l'honor per l'equip malagueny. Tot i la victòria, el Barça continuarà a 5 punts del Madrid després que els blancs guanyessin ahir el Bernabéu a un bon Atlètic Club de Bilbao que es va avançar amb gol de Llorente. El Real Madrid, però, va remuntar gràcies a un gol de Marcelo, 2 de Cristiano Ronaldo de penal i un últim de Callejón. L'ambient al Bernabéu estava enrarit i quan el sector més radical dels aficionats blancs van corejar el nom de Mourinho, la resta de l'estadi van xiular-lo, però el tècnic blanc hi va treure importància.
El otro Ronaldo ha sido pitado aquí. Cristiano Ronaldo, que es el bota de oro, ha sido pitado aquí, porque no puedo yo ser pitado aquí.
Per tant, doncs, Mourinho, que es comparava amb d'altres jugadors, i també afegia, a més, que en estadis com Stamford Bridge sí que l'hagués preocupat que l'haguessin xiulat, perquè allà mai et xiula ningú, però que l'afició del Madrid a vegades ha xiulat els seus grans ídols.
Això és molt de la Lliga Espanyola, eh? Equips com sí. El València, el Barça, quan venen maldades també, o el Madrid, les aficions són exigents i de vegades xiulen quan les coses no van bé. Repassem partits, els resultats dels partits a primera divisió i també dels catalans a segona.
Llevant 0, Saragossa 0, Rayo Vallecano 0, Mallorca 1, Osasuna 1, València 1, Betis 1, Sevilla 1, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 4, Racing 1, Getafe 2. Atenció, la victòria de l'Espanyol 3-0 contra el Granada, una victòria que, per cert, ha causat la destitució del tècnic del Granada, Fabri. A falta del Villarreal Sporting d'aquesta nit a les 9, el Madrid, com dèiem, és líder a 5 punts del Barça. L'Espanyol ocupa llocs d'Europa League com a cinquè de la classificació. Pel que fa als catalans de segona A, Barça B 2, Xerès 0, Sabadell 1, Les Palmes 1, Gimnàstic 1, Elx 0 i Girona 1, Múrcia 1. El Barça B és 12, el Sabadell 15, el Girona penúltim i el Nàstic QE.
Parlem ara de bàsquet. Aquests són els resultats dels equips catalans a l'ACB en ple de victòries.
Jornada rodona. Barça-Riga el 71, Caixa-Saragossa 68, Joventut 81, València 73, Manresa 86, Unicaja de Màlaga 68. Amb aquests resultats el Barça és segon, empatat amb el Madrid el líder, el Manresa és 12 i el Joventut 14. De fet, aquesta classificació deixa el Barça com a únic representant català a la Copa, que jugarà del 16 al 19. Palau Sant Jordi a Barcelona. Aquest matí, a les 12 del migdia, al Saló del Consell de Cent, al Saló de Cent, volem dir, de l'Ajuntament de Barcelona, es farà el sorteig d'aquesta Copa. Barça i Madrid seran caps de sèrie i també entraran al bombo equips com l'Unicaja de Màlaga, el Caja Laboral de Vitoria, el Lucento Malagana, Alacant, el Cajasol de Sevilla, el Fuenlabrada i el Lagunaro de Donòstia.
I acabem el bloc d'actualitat amb un apunt d'handbol de l'europeu.
La selecció espanyola, entrenada per Valero Rivero, va guanyar un partit vibrant contra Croàcia per 24-22. Amb aquesta victòria, Espanya lidera el seu grup, el grup segon, i està a prop de jugar a les semifinals.
Obrim el bloc esportiu d'opinió. Ahir, Ramon, el diari Marca publicava una presumpta enganxada entre Mourinho i alguns jugadors espanyols al Madrid, com són Iker Casillas o Sergio Ramos. Què va passar i com pot evolucionar aquesta situació de tensió?
És un fet estrany pel fet que sigui Marca qui publiqui aquestes informacions, perquè és força significatiu i demostra que el futur de Mourinho cada vegada estaria més lluny del Bernabéu, perquè estaria perdent suports que eren molt, molt ferms. Aquest rotatiu havia estat sempre força permissiu amb les sortides de tot el portuguès, a diferència de mitjans com l'AS i sobretot el País. El País ha estat el rotatiu amb Diego Torres al capdavant, que ha anat filtrant sistemàticament totes les polèmiques que hi havia a dintre del vestidor. Ahir, però, va ser Marca, que va publicar que el tècnic va dir als jugadors que l'havien deixat venut a la zona mixta després del partit contra el Barça, quan Sergio Ramos va declarar que ells jugaven com els manava el tècnic. En la polèmica també va entrar Iker Casillas, la cosa va pujar de to i Mourinho va culpar el defensa sevillà del primer gol del Barça, ja que l'havia defensat malament. Ramos li va acabar dient a Mou que eren circumstàncies del joc, però que això el portuguès no podia saber-ho perquè mai havia estat un jugador de futbol professional reconegut. Casillas també va prendre part en la conversa i es va posicionar al costat del seu company. Tot això són informacions que va publicar ahir el diari Marca. I, per cert, i per acabar-ho de dur, Mou va acusar els internacionals espanyols de no fer-li massa cas i creure's molt llestos perquè ja havien guanyat un Mundial. Per què s'arriba a aquest punt? Doncs bàsicament perquè bona part dels jugadors culpen a Mourinho del joc covard i agressiu que van haver de fer contra el Barça. Això els genera mala imatge, tant a l'equip com a ells individualment, i a més no compleix amb l'objectiu que tenien, perquè si tot això haguessin guanyat, doncs s'ho acabarien empassant d'alguna manera, però que tampoc es guanya, doncs va perdent Mourinho suport a aquestes tàctiques que fa servir per evitar, sobretot, caure golejat. Això els jugadors ho interpreten com a covardia, i al final què passa? Doncs que el tècnic no creu en ells i ells no creuen en el tècnic. Fins ara la situació no havia explotat, tret d'episodis puntuals, perquè Florentino va intervenir personalment després de la Supercopa perquè la cosa no anés a més, però semblaria que el fet que Mourinho donat ordres als seus ajudants que intentin investigar qui és qui filtra la premsa i que cada vegada que es fa un grupet, els corrillos, que es diu a la capital de jugadors, sí, doncs envia algun dels seus homes a espiar què és el que diuen, tot plegat ha provocat un desgast. A més, els jugadors espanyols no acaben d'entendre que Mourinho tingui un grup de protegits, que són els portuguesos i els representats per Méndez, el seu agent, com Coentrao, com Pepe, i tampoc entenen doncs, que imposés la renovació de Pepe i, en canvi, no es posicionés a favor de la renovació de Sergio Ramos. Com diu una dita popular, tot plegat té mala peça al taler, i cal tenir clar que si Florentino no ha pres cap decisió és perquè no hi ha una alternativa a Mourinho i perquè caldria arribar primer a un acord per pagar-li els 15 milions d'euros d'indemnització. De tota manera, jo personalment crec que el president Blanc faria bé de començar a buscar la manera de canalitzar el problema, pensar que la continuïtat de Mourinho al Bernabéu és més aviat complicada i que, per tant, doncs, aquest pla B l'hauria d'anar preparant.
Anar buscant un relleu per la temporada que ve, per exemple.
Exacte.
Demà passat, ja amb tot aquest ambient enrarit, la tornada dels quarts a la Copa. Recordem que el Barça rep el Madrid a casa dimecres a les 10 de la nit amb avantatge d'1-2. Quin partit preveu, Ramon, ràpidament?
Ràpidament, el Barça farà patir els aficionats. Recordem la tornada de Champions de la temporada passada en què el Barça també portava un avantatge de 0-2 i va acabar patint l'afició perquè el Madrid anirà a per totes i això serà segurament posarà contra les cordes el Barça. Per tant, farien bé els aficionats d'assumir que l'eliminatòria no està passada. Això és molt de Guardiola, això que estic
sí,
dient.
Exacte. Però vaja... Ho va dir, també, a la roda de premsa del Bernabéu.
És que és evident, és el Madrid.
És obvi.
És el Madrid, sí. I sempre doncs, pot portar molt perill.
Doncs repassem la previsió també d'aquesta setmana de Copa. Altres partits, demà a les 9, Mirandés-Espanyol amb 3-2 pels blancs i blaus, i dimecres a les 8, Mallorca Athletic Club de Bilbao amb 2-0 pels bascos.
Sí, recordem... l'últim partit, que jugaria dijous a 9:15 llevant València, el València va guanyar per 4-1, i aquest Barça-Madrid, dimecres a les 10 de la nit, el Barça amb aquest avantatge d'un 1-2 que va treure el Bernabéu.
Gràcies, Ramon. Més esports a les 9 i en propers espais. Bon dia.
Fins ara, Ignasi.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les veus de l'Escolania de Montserrat clouen els actes de Gaudí a Roma. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
El millor per rentar la teva roba i la de la teva família és...
una rentadora Zanussi.
I amb aquesta ofertassa és i per millor.
Ara i per cor, emporta't una rentadora Zanussi de 7 quilos de capacitat de 1.200 revolucions per minut...
per només 299 euros.
I per cor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
4 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la Ronda Litoral de Barcelona. Atenció, al tram del Morrot hi ha un camió avariat que talla un carril en sentit Besòs. Només en queda un d'obert al trànsit. Hi ha una cua important, molt llarga i molt compacta, que ja arriba des del Nus del Llobregat fins a aquest tram del Morrot, tot plegat a la Ronda Litoral, com us dèiem, en sentit Besòs, a causa d'un camió avariat. Tot plegat pot afectar a les vies que enllacen amb el Nus del Llobregat. És el cas del cinturó del litoral, que de fet ja presenta aturades intermitents gairebé entre Sant Feliu i Cornellà, afectant, per cert, la B23, també amb cues importants entre Molins de Rei i Sant Feliu. Però també es pot veure afectada, per exemple, l'autovia de Castelldefels, C31, en aquesta zona del Prat, de l'Hospitalet d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest camió avariat, com dèiem, a la Ronda Litoral, a la resta de la xarxa viària també parlem d'aturades. Evidentment, estem en plena hora punta. Les habituals en aquestes vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que el telefèric i el funicular de Montjuïc resten tancats des d'avui i durant aproximadament 3 setmanes a causa de la revisió anual obligatòria de les instal·lacions. S'ha habilitat, però, un servei especial de bus per cobrir el recorregut entre Paral·lel i Parc de Montjuïc, i s'ha reforçat la línia 193 que puja al castell. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem la setmana parlant en general avui d'un temps molt tranquil. Esperem que predomini el sol i la presència al llarg del dia d'alguns intervals de núvols alts i mitjans que han d'anar creuant el país de nord a sud, i esperem que siguin una miqueta més destacats a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, però en conjunt aquests núvols, com comentàvem, no impediran que s'imposi l'ambient assolellat. Avui les temperatures es mantindran suaus al centre del dia amb valors molt similars als d'ahir, i el vent continuarà bufant en general de component nord i oest, entre fluix i moderat, amb tramuntana amb alguns cops forts a la zona de l'Empordà, i amb mestral entre fluix i moderat a la zona de les Terres de l'Ebre, a banda però a l'interior de les comarques de Girona i també a la zona del sector central de litoral i prelitoral, el vent serà fluix i direcció variable en conjunt. Avui també iniciem la setmana parlant avui de la presència de bancs de boira a la zona de l'interior, la depressió central, i també en algunes valls del Prepirineu. Aquestes boires s'han d'anar trencant de mica en mica amb el pas de les hores, però localment podien ser persistents fins a l'inici de la tarda a la zona de la depressió central. En conjunt, però, esperem que vagin desapareixent de cara a la tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat. Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Hola, molt bon dia. L'1 de juliol de l'any que ve, Croàcia esdevindrà el 28è estat de la Unió Europea. Els seus ciutadans ho van aprovar ahir en referèndum amb un 66% dels vots a favor. La consulta tenia un resultat previsible, ja que la majoria dels partits hi eren favorables, excepte l'extrema dreta i l'esquerra. Tot i això, la participació ha estat feble del només 44%. I a casa nostra, el veí de Sabadell, detingut dissabte en relació amb l'assassinat de la seva parella sentimental a Santa Coloma de Queralt, va morir ahir a la tarda en llançar-se pel forat de l'escala del seu domicili. Els Mossos d'Esquadra i els serveis judicials havien conduït l'home fins a la casa de la seva família per fer-hi un escorcoll. En acabar l'individu, que anava emmanillat, va empentar els agents que el custodiaven i s'ha llançat des d'un tercer pis. I el fundador del web per compartir arxius Mega Upload, Kim Schmidt, s'ha declarat innocent pels càrrecs de pirateria i blanqueig de diners que se li imputen. El jutge, però, encara no ha decidit si deixarà l'acusat en llibertat sota fiança, com demana la defensa, i, per tant, Schmidt continuarà detingut a la presó preventiva fins que el magistrat no s'hi pronunciï, cosa que podria passar el proper dimecres. I en esports, el Barça ha allunyat els fantasmes que el persegueixen a domicili amb una solvent i còmoda victòria a la Rosaleda per 1-4 amb un hat-trick de Messi, mentre que el Real Madrid també va fer els deures i acabarà la primera volta de la Lliga com a campió d'hivern i amb 5 punts d'avantatge sobre el Barça a la classificació. Els blancs, recordem, es van imposar ahir per 4-1 a l'Atlètic Club de Bilbao. Tornem, com sempre, a les 9 del matí.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina, centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Em dic Josep Maria Anguera. Soc educador social i treballo a la Fundació Arrels, on atenem persones sense sostre. Necessitem persones que vulguin ser útils en aquests moments, aquí i ara, a Barcelona. Fes-te'n soci i truca al 93 441 29 90. 441 29 90.
L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629 89 15 45 a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
El millor per cuinar de la manera més sana és...
l'oli d'oliva Hipercor.
I si està d'oferta és... i per millor.
Ara, emporta't l'oli d'oliva Hipercor sabor suau o intens, ampolla d'un litre...
per només 1,99 euros.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 4 minuts de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui són amb nosaltres Quim Sabater, expert en polítiques socials. Bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya, avui és amb nosaltres, Ignasi García Rafanell, enginyer industrial, col·laborador de l'Associació de Cristians i també un dels fundadors de la Joventut Alegre de Sarrià. Bon dia, senyor García Rafanell.
Molt bon dia a tots.
Des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, avui ens acompanya el líder municipal de l'oposició, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Senyor Ordeig, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
És notícia Croàcia que, després del referèndum d'ahir, on la majoria dels seus ciutadans van votar sí a l'adhesió a la Unió Europea, es convertirà l'1 de juliol del 2013 en el país número 28, amb el membre 28è de la Unió. Sembla una bona notícia quan, després de la guerra dels Balcans i dels enfrontaments, de fet, Croàcia i Eslovènia van ser els primers països que es van enfrontar, fins i tot bèl·licament, a l'antic poder iugoslau. I semblava impensable que a curt o mig termini poguessin ser membres de la Unió. Doncs ja els tenim aquí. De fet, tenim ja Eslovènia i Croàcia. Quan entri, faltaria Sèrbia, només, al qual també se li posen condicions.
Jo crec que és un èxit per part de la comunitat europea, aquesta integració d'aquests països soviètics, els balcànics... Després sí,
de l'est ja n'hi ha molts, hi ha Polònia, hi ha Hongria...
Això dona aquesta Europa polifacètica i policultural. I, per altra banda, a veure, la votació ha sigut, jo diria, no un èxit tampoc massa clar.
66% de suport, però només un 44% de participació.
Per tant, fa un 30, o sigui, a veure...
Sí, entraríem en la mateixa guerra com en el tema de l'Estatut català, no? Sí, és legítim igualment, però poca participació.
Per ahí va, la cifra. Jo diria que per la transcendència d'aquesta votació, perquè avui dia per mi és impensable que un país dins la geografia d'aquesta Europa pugui subsistir sense aquesta integració, anem a dir, monetària, fiscal, etc., no? Dins aquesta Europa, la participació ciutadana és poca amb el risc que hi havia. Ells ja ho havien plantejat com un tema de vida o mort. Tots els polítics a la una, només l'extrema dreta, em sembla, i l'extrema esquerra, havien estat una mica, anem a dir, neutres amb aquesta pregunta. Però tot el país, amb força, ho va demanar-ho. I realment, per mi, és un tema de vida o mort, com ho plantejaven ells. Vull dir que un país, avui dia, sense estar a la Unió Europea i que faci una política econòmica en solitari, per mi està condemnat.
Jo comparteixo la valoració positiva, sent una mica escèptic també respecte a aquest 44% de participació, no? Que jo crec que deu ser bastant signe dels moments que viu ja no només Croàcia, sinó Europa respecte als governants. A mi em sembla que hi ha un cert desencís que es deu estendre cap al conjunt de països d'Europa. Jo crec que el més significatiu és el fet que els països que havien participat en el conflicte dels Balcans comencin a integrar-se en el conjunt de la Unió Europea. Evidentment, el dia que s'hi incorpori Sèrbia serà una bona notícia, tot i que cada vegada més incorporar-se a la Unió Europea no és garantia de res, tal com s'ha vist ara amb el procés que ha viscut Bulgària, no? Ha sigut, em sembla que ha legislat...
Hongria,
que ha legislat, ha fet alguna llei clarament contra els principis que... Uh-huh. I que la Unió Europea l'ha amenaçat amb sancions i que sembla ser que... Per tant, al final... si en un moment determinat a un país hi arriba un partit euroescèptic o un governant euroescèptic, és capaç també d'entrar en una deriva que no sé com... Si hi ha capacitat suficient com perquè això s'eviti. No? Per tant, des d'una valoració positiva, jo crec que encara hem de reforçar molt l'estructura de la Unió Europea com a estructura política, com a estructura de fixar no només un mercat únic sòlid, si ho pot ser-ho, sinó un conjunt polític i una unitat política que avanci cap a la democràcia, cap a una democràcia sòlida, cap a una democràcia i sobretot cap a una Europa més justa i més equitativa.
L'Europa que ens interessa. Estàs.
Senyor Ordeig.
Sí, jo també. Disculpeu, però estic una mica refredat.
No pateixi, no
aquestes
pateixi.
Coses que passen en aquesta època.
Sí, i amb fred, allà dalt.
Jo faig una valoració positiva des de dos punts de vista, tant des del punt de vista del país de Croàcia com des del punt de vista que tots ens interessa també de la Unió Europea. No? Jo faig una valoració positiva per dos factors. Primer, tot com havia passat en Espanya en el seu moment, quan hi ha hagut conflicte, quan hi ha hagut manca de llibertats, jo crec que és molt, es valora, hi ha un plus de valoració d'estar en un context d'estabilitat, estar en una macroorganització com en aquest cas és la Unió Europea, que et dona unes garanties, et dona una estabilitat, no només econòmica, sinó de possibles guerres, de possibles conflictes. Jo crec que en aquest cas es valora d'una manera especial. Jo crec que ja a vegades critiquem la Unió Europea, critiquem tot el procés d'integració, el que això ha pogut suposar els pros i contres de l'euro, però no tenim en compte altres aspectes, potser més d'altres aspectes indirectes que també ens ajuden molt. No? Per tant, estabilitat pel país, progrés econòmic també, tot i els difícils moments que estem vivint, evidentment crisi mundial, crisi a Europa, crisi a Croàcia, però tot i això, els croats jo crec que en aquest cas han anat més enllà i han dit, escolta, millor avui dia, actuant d'una manera aïllat, no es pot fer res. No es pot fer res a nivell econòmic, no es pot fer res a nivell de relacions institucionals, a nivell de relacions polítiques. Acabes tenint una visió tancada i un pèl, jo crec, diria fins i tot egocèntrica, si no estàs en contacte. Per tant, de dir, tot i la crisi, fins i tot de valors de la Unió Europea que estem patint, el moment més difícil de la Unió Europea, doncs, ostres, doncs mira, ve un país com Croàcia i diu, doncs mira, jo hi vull estar. Podem valorar, evidentment, la participació, si ve de ser major o menor, però ja sabem què passa a vegades. Amb aquests, referèndums, doncs, moltes vegades doncs, la gent ja dona per sentat que serà positiu i molts ja no hi van. Altres estan amb la crisi, estan enfadats en general i llavors ho fan pagar sense anar a participar. Per tant, jo em quedaria, al final diem, valorem els que han anat a votar, evidentment, sí. I els que han anat a votar majoritàriament han dit que sí. I el que s'ha de tenir molt en compte, jo crec que això també ho hem de dir, aquells que han dit que no, aquells que s'han abstingut, sobretot no dir ha sigut sí, ja està, sinó de dir, escolta, hi ha gent que vota que no, per què voten que no? Perquè hi ha coses, evidentment, dintre la Unió Europea que tampoc funcionen. I això és el que s'haurà de tenir molt en compte per intentar que el procés d'integració sigui funcioni.
Molts sí. Interrogants, doncs.
No, i el que diu el company de la Seu es recolza amb els fets. Per exemple, Grècia no l'han deixat caure. Grècia té un problemón importantíssim amb la deute, tant privada com pública. S'està parlant fins i tot de les quites de Grècia per tirar-la endavant. Per tant, països d'aquests es veuen, bueno, si hi ha un país que hi ha una situació d'aquesta, no hi ha, jo crec que no hi haurà la trencadissa de l'euro, perquè si Grècia se'n marxés de la Unió Europea hi hauria una trencadissa total. Per tant, la Unió Europea interessa que hi hagi aquest bloc compacte. Si Grècia ha estat rescatada o serà rescatada o està en vies de ser rescatada, aquests altres països que volen entrar a la Unió Europea, que estan, per exemple, a Croàcia doncs ja té també una situació amb un 17% d'atur. Bueno, ja són xifres d'aquestes que tampoc és que tinguin una economia boiante, no? Però, bueno, el precedent de Grècia per mi és molt important, en el sentit de crear aquest bloc compacte i fer front una mica a aquestes economies mundials emergents, etc.
Ens podem preguntar què hi ha d'aquests grans dubtes sobre l'euro, quan Croàcia ha optat, podem dir, cap al mal menor o pel sí malgrat tot.
Bé, és que no sé quina és l'alternativa, no?
És que no n'hi ha.
Hi ha teòrics de l'economia que diuen que l'euro no ha estat un bon invent. Hi ha de tot, també, no?
Jo crec que, en general, per això que els teòrics coincideixen a dir que estem molt millor del que podríem estar. I, sobretot, en moment de crisi, la caiguda hauria sigut, jo crec, molt més espectacular. Jo només fer un petit incís. És a dir, jo crec que el futur depèn més de la política econòmica, el futur de la Unió Europea. Dependrà molt més, no tant del que tenim ara, sinó del rol que acabin agafant Alemanya i França. Si es posen les piles i entenen la Unió Europea com el conjunt dels països i no tenint molt en compte quin és l'interès de cada moment d'aquests països, d'Alemanya i França, sobretot d'Alemanya, com hem pogut veure dels últims mesos, jo crec que anirem bé. Ara, si l'únic que fem és intentar construir una Europa el més alemana possible, no anirem bé. Jo crec que Alemanya ha de voler una Alemanya europea, com havia dit, si no recordo malament, Helmut Kohl. Doncs jo crec que hem d'anar cap aquí, d'intentar realment creure'ns d'una vegada que estem en un mercat comú, que estem en una àrea comuna i que, bueno, doncs intentar fer passos per tenir una única cara de cara a l'exterior i les mateixes polítiques econòmiques.
Algun comentari més, senyor Sabater, senyor García Rafanell?
Sí, aquest camí d'Europa que estem assenyalant és, com deia el company, també és irreversible. Totes aquestes reformes de tipus laboral, fiscal, pressupostari, reforma de tipus financer, on Brussel·les va marcant el ritme, esclar, això crea una política conjunta que un país que es volgués aïllar de tota aquesta onada és que pràcticament jo ho veig impossible,
Bé, avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanya en Òscar Ordeig, regidor del PSC a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, també Quim Sabater, expert en polítiques socials, i Ignasi García Rafanell, enginyer industrial. Tenim un nou cas de violència masclista a Catalunya. Aquest cap de setmana ha mort una dona a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i el seu home es va suïcidar ahir quan era custodiat pels Mossos en el seu domicili de Sabadell. Estava emmanillat. Els Mossos defensen que ha estat correcta l'actuació. Vol ni que sigui breument comentar alguna cosa sobre aquest fet.
Home, davant d'un fet, d'un altre, un fet de violència masclista, la més intensa de les denúncies, no? I més quan ara el que diuen els papers, no? que hi ha hagut un assassinat per violència masclista cada 4 o 5 dies aquí a Catalunya. I per tant, malgrat es vulguin buscar raons, alguns diuen que si les festes, altres diuen que si la crisi econòmica, jo crec que aquí hi ha un element de respecte a la persona que és el que ens ha de preocupar. I aquesta cultura de domini de l'home sobre la dona encara és massa present, i encara repeteix massa, i l'estereotip encara és prou viu, inclús en algunes relacions entre joves, que hem de fer alguna cosa perquè això deixi de ser així. Sí. Que després aquesta persona s'hagi tret la vida, bé, també s'ha de lamentar, i segurament és poc evitable, no? Jo m'imagino la circumstància aquella en la que, bueno, aprofitant un descuit, en la que segurament els... Diu que no anaven només els Mossos, hi havia tota una comitiva judicial que anaven a escorcollar el domicili de l'assassí, no? Per tant, lamentar la mort d'una persona, però en tot cas lamentar sobretot aquest entorn que possibilita que hi hagi morts d'aquest tipus. No?
Sí, senyor Ordeig.
Sí, jo crec que, per resumir-ho en una frase, jo crec que tenim un greu problema en la societat on vivim, que ja sabem de la violència de gènere, i és aquest principis d'any, doncs, especialment a Catalunya també, no? Llavors, jo crec que aquí fa falta replantejar les polítiques que s'estan donant a terme per prevenir la violència de gènere, perquè veiem que tot i que s'hi han destinat recursos, que tot i que s'hi ha destinat molts esforços, no acabem de sortir-ne. Alguna cosa passa de que se'n parla tant, s'hi posen recursos, s'hi posa molt èmfasi, i resulta que les mortes, les dones que són assassinades en mans de les seves parelles, continuen augmentant. Per tant, escolti, alguna cosa ens haurem de replantejar, i sobretot, molta atenció amb les retallades que s'estan fent ara, o la falta de diners, que no faci que precisament les polítiques com aquestes de prevenció de la violència de gènere doncs acabin sent una altra víctima que caiguin o que s'intenti fer restriccions, no? Amb això què vull dir? És un aspecte que a vegades no tenim massa en compte, no? Sempre estem parlant diners amunt, diners avall, no n'hi ha per aquí, impostos, això, però escolta, hem de tenir molt en compte ja determinades partides pressupostàries, determinades actuacions, determinades prioritats, jo crec, o polítiques públiques, que jo crec que han de ser intocables. I fins i tot si s'han de potenciar, si s'han d'augmentar i si han de posar més recursos, se n'hi posa més. Perquè jo crec que potser tots plegats no som prou conscients de la dificultat d'erradicar la violència de gènere. Hi ha aspectes culturals tan forts, de tants anys, tan difícils de trencar, que això vol dir doncs, no només molts recursos, sinó polítiques públiques des dels diferents sectors, des de l'educació, des de l'empresa, per tal d'intentar posar remei a això. Això no pot ser. Jo em poso, m'esgarrifo cada vegada que veig, ostres, amb els recursos que jo estic a la... a l'àmbit polític. Dius, si posen recursos, el que s'està fent ara amb el que es feia anys enrere no té res a veure, però dius, ostres, però alguna cosa no funciona.
Sí.
Els resultats no són els esperats.
Recordem que hi ha una llei integral a Espanya fa més de 7 anys i a Catalunya més recentment. Sí, sí, senyor García Rafanel.
No, s'ha de posar els recursos realment allà on és l'origen de tots aquests fets lamentables. Si vas posant recursos, posant pedaços, per dir-ho d'alguna manera, mai arregles el fons de la qüestió, no? És una derrota també per tots que una persona es suïcidi. I davant de la força pública. Una persona que es suïcida és una persona també desesperada, que no té cap valor per ell la seva vida. Per tant, darrere d'aquests fets de violència, jo no diria tant de gènere, sinó masclista, m'agrada més aquest terme que pas l'altre,
sí.
Hi veig també persones desesperades que en un moment determinat es llencen d'unes escales i es tiren d'alt a baix, no? Aquí també alguna cosa falla, no només els Mossos, que potser haurien de tindre més compte de portar aquestes persones, i a vegades veus aquests presos lligats a les pel·lícules de tot arreu perquè no s'escapin, però quan veus un cas així, dius, home, doncs potser sí que una persona psicològicament desequilibrada, que ha perdut la dona o el que sigui, doncs potser hauria d'estar lligat. Per tant, aquí pot haver-hi alguna cosa de negligència. Avui algun diari parlava una mica de negligència en aquest tema.
Segurament tant, que hi ha negligència.
És una derrota per part, jo diria, personal, pel que se suïcida, una derrota social, com deia el company de la Seu, i aquests fets jo penso que s'haurien de tractar des de l'origen per generar algun èxit amb el seu tractament.
Fet el del suïcidi, que no ens ha de fer perdre de vista el que és fonamental, que és el que havia fet aquest senyor abans. No?
Exacte. No.
Matar la seva dona.
Sense anem a dir, sense...
Sí, sí, sens dubte. Ja l'entenem.
I, I el que és preocupant, jo crec que en aquest sentit d'anar a l'origen i anar a la causa, és... intentar veure com els joves assumeixen uns determinats valors. No? Hi ha estudis que diuen que hi ha comportaments masclistes.
Sí, això que has dit abans, estic molt d'acord.
Hi
ha una cosa social aquí que amara una mica tot
això. Que no acabem de superar,
que
tot i el progrés que s'ha fet, jo estic d'acord que s'hi han posat molts recursos, que s'han fet lleis, encara hi ha un rerefons cultural en el que els homes pensem que som...
Fins i tot, si em permets, he vist alguns anuncis per la televisió, amb aquests fets que tu ara estàs dient, de comportaments agressius verbals d'un mascle respecte a la noia, que al final sembla que s'acaba dient no t'ho deixis dir això, no ho permetis. O sigui, hi ha a vegades actituds de tipus social que hauríem d'erradicar, que amaren una mica aquests comportaments estridents que després acaben lamentablement com aquest, no?
Sí, jo crec que si només fa falta sortir al carrer o estar en l'àmbit d'empresa o qualsevol altre lloc, en qualsevol situació quotidiana, i ho veiem, de que una cosa és dir tots estem d'acord, coincidim, no s'ha de practicar la violència, d'acord, això ho tenim tots clar, però hi ha altres tipus de discriminació que a vegades són els que acaben portant aquesta violència, que aquí és on crec que potser no s'hi donen prou importància, no? Temes de discriminació laboral, temes de discriminació amb el llenguatge, temes de... i a vegades és per raó d'home-dona, però a vegades també és per raó d'ètnia, de cultura, per tant de dir, escolta, per això deia, dic, això no ens en sortirem si no se li dona un enfoc pluridisciplinar, no?
Sí,
des de l'escola, a la llar d'infants, a tots els entorns socials, al màxim possible, doncs intentar sensibilitzar la família, evidentment. Jo crec que ahir veieu precisament un vídeo al YouTube en el qual es feia un experiment preguntant a nens, no? A nens, que és el que diuen normalment els nens i els borratxos diuen la veritat sempre, no? Doncs en aquest cas eren nens, no? Però es preguntava sobre temes de discriminació i, evidentment, tots acabaven donant respostes discriminatòries perquè és el que havien sentit a casa, que és el que havien vist a la tele i és el que, per tant, dius, ostres, com pot ser que havent avançat tant econòmicament i en progrés social en alguns aspectes, amb aquest, jo crec que a vegades dona la sensació que potser, si ho mirem comparativament, fem passos enrere.
Sí, sí, sí.
Seguim amb altres temes, senyors, en una tertúlia que compartim amb Quim Sabaté, expert en polítiques socials, amb l'enginyer industrial Ignasi García Rafanell i amb el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Precisament entre els socialistes, senyor Ordeig, i també els altres poden opinar, hi ha la preparació del Congrés a nivell espanyol, amb un empat tècnic, segons el que sabem, entre Carme Chacón i Alfredo Pérez Rubalcaba, pel que fa els previsibles suports entre els delegats que ja s'han elegit, els més de 900, em sembla que són els delegats que participaran en el Congrés del PSOE del febrer. Com ho veu, senyor Ordeig?
Home, la veritat, primer deixi'm que li digui que estic content perquè les últimes vegades que vinc a la tertúlia sempre acabem parlant de les reestructuracions internes d'abans era del Congrés del PSC, ara és del Congrés del PSOE, per tant, de dir...
Li ha tocat.
Bona senyal que, escolta, que algú es mou, no?
Estan fent la feina, potser la incògnita és si s'està fent ben bé l'autocrítica, perquè certament...
Aquí és on hem d'anar, evidentment.
És una recomposició.
El moviment no és garantia de res. A vegades el moviment pot ser fins i tot en sentit contrari.
No cal que hi sigui. Sí,
exacte. No, jo crec que, evidentment, les previsions dels avals o les previsions de suports dels diferents delegats els diuen entre ells. Per tant, ells són els que fan més o menys aquestes previsions i, per tant, tots dos tiren cap al seu... escombren cap a casa seva, dient que tenen més delegats que l'altre. Jo crec que, independentment d'una cosa o l'altra, allò fent un pas enrere com si m'ho mirés com un militant més, jo diria que la cosa està molt igualada, això primer de tot, aquí hi ha i després que jo crec que hi ha dues alternatives clares i diferenciades, que això també és molt important. No és allò més del mateix, com a vegades diem, no? Dintre de que, evidentment, que s'han de canviar moltes coses, que es podien fer molta crítica, jo sóc molt autocrític amb el meu partit i es podrien canviar coses, s'ha de començar a canviar i això passa per escollir una de les dues opcions. Una opció és més... segurament continuista, amb molta experiència, amb una persona que ha demostrat moltes coses, com és el senyor Rubalcaba, i una altra, segurament, una opció més renovadora, més de canvi, més des de Catalunya, també, amb una, vist més amb una certa... amb una certa... com ho diríem, això... bé, bueno, que volem més confiança, sensibilitat cap a Catalunya. Sensibilitat cap a Catalunya. Llavors, amb més ganes, potser, de canvi. Més l'energia de la joventut també hi fa molt, no? En el cas de la senyora Chacón. I, en tot cas, jo crec que està molt obert. Està molt obert. I fins i tot avui, no sé qui deia, un dels mitjans de comunicació, deien, bueno, bé, guanyi qui guanyi, han de tenir molt clar que aquí hi ha una travessia del desert, no? De dir, sí, escolta, que aquí queden molts dies, s'han de refer molts ponts, s'han de canviar moltes coses, s'han de generar moltes confiances, no a la societat, primer de tot, els votants, exvotants, els votants de les últimes eleccions, generar confiança i, evidentment, llavors guanyar aquella transversalitat que et permet arribar a governar. Això no serà fàcil i, per tant, jo crec que, de fet, tots els que estem, fins i tot el PSC, tenim clar que hem d'estar demostrant ara, més que mai, que, doncs, escolta, que hem après dels errors, a vegades no, fins i tot no dels propis, fins i tot d'alguns companys de files, i per tant intentar donar el màxim de nosaltres.
Per cert, entre els 101 delegats catalans, vostè no hi és?
No, jo no em vaig presentar, nosaltres depenem de la Federació de Lleida, llavors hi ha 6 companys de Lleida, jo no em vaig presentar precisament ja perquè hi ha altres companys que creia que podien anar-hi perfectament al Congrés de Sevilla. S'ha de veure per això cada un d'ells. Tampoc tenen una directriu clara d'haver de... Tampoc s'han posicionat, tots cap a un lloc o cap a l'altre.
Què pensen els altres, senyor...
Bé, jo crec que...
Sabater.
Una valoració així des de fora, jo crec que unes primàries sempre són bones, no? Perquè vol dir confrontació d'idees, tot i que no surten massa les idees confrontades en aquest debat, surt més el nombre de suports que tenen, però jo crec que un partit polític que sigui capaç de fer un procés com el que s'està fent i que no surti mal parat em sembla interessant per la democràcia. Més enllà d'això, jo crec que m'agrada que una persona del PSC comenci a fer autocrítiques, a dir, o reclami autocrítica. Penso que se sent massa poc encara, que hi cal autocrítica en determinat... a diversos nivells, local, autonòmic, estatal, jo crec que hi ha d'haver-hi autocrítica per part del PSC, perquè si no, tornar a aconseguir un suport majoritari dels votants costarà molt i no sé si s'aconseguirà. I per últim, jo crec que s'ha de refer el discurs davant una situació com la que tenim, davant una crisi que ha descol·locat absolutament les opcions més de progrés, cal anar a un reposicionament, no?
Sí, senyor García Rafanell.
Sí, molt ràpidament. Crec que s'ha de refer el discurs, però crec que també s'ha de refer el lideratge. Els dos que participen en aquestes eleccions, per mi, ja ho vaig dir l'altre dia, que també vam parlar d'aquest tema, per mi Rubalcaba representa tot allò que, bueno, el que ha perdut unes eleccions de la manera més estrepitosa que hi ha hagut mai en el PSOE, i l'altre, Chacón, també és una mica más de lo mismo. Fins i tot potser Chacón agafarà una mica més el vot, jo diria, de l'emprenyat, del dissident, d'aquell que ha estat una mica en contra d'aquesta estructura, podríem dir-ne, del partit, l'agafarà. Però el contingut de Chacón amb el seu discurs és per mi molt feble. El de Rubalcaba el veig amb més contingut, però ve d'una experiència, d'una perla fatal amb les últimes eleccions.
És el màxim responsable d'una derrota electoral important.
Per tant, els dos, per mi hi ha una crisi aquí de lideratge. Crec que s'hauria d'haver trobat un altre líder més potent, capaç d'arrossegar una mica tot això que deia el Joaquim, noves idees i nova força, i crec que si guanyés Chacón, ja dit, tindrem Rajoy per molts anys.
No serà tant.
Alguna última cosa, senyor Ordeig?
Home, jo crec que, evidentment, segons, renovació de persones és imprescindible, no ha de fer por a canviar, i sobretot el que ens cal, no només renovació de persones, sinó idees. I a sortir el Francesc Hollande a França, jo crec que ens fa falta. L'esquerra d'Europa necessita un nou discurs, i aquest nou discurs, doncs, tard o d'hora l'haurem de començar a fer. Crec que França s'ha començat a fer, per tant, aquí no hem de ser una excepció. Noves cares i noves idees.